De Sant Fructuós a Sant Pacià, l'actualitat de l'Arquebisbat de Tarragona i de l'Ateneu Universitari Sant Pacià.
Bon dia. Aquesta setmana l'Església celebra la Jornada Mundial de les Missions. El Domun, com es coneix popularment arreu del món, promou la pregària pels missioners i missioneres i per l'evangelització de l'Església i també el sosteniment econòmic dels territoris en missió. Gràcies a tot el que es recapta en aquesta jornada, el Papa pot enviar un suport anual per les despeses del dia a dia de les 1.126 diòcesis missioneres que té l'Església i ajudes puntuals per a les necessitats de la missió. Avui començarem el programa parlant del Domun amb la delegada de missions de l'Arquebisbat de Tarragona, la germana Clàudia Figueroa. I a continuació coneixerem el testimoni de la germana Rosario Galofré, que és a Xile des de l'any 1968, on s'ocupa de la pastoral vocacional a la Casa de la Congregació de Germanes Carmelites de Sant Josep, a la qual pertany. Ha vingut uns dies a casa seva, a Tarragona, però ben aviat marxa de nou a Xile, on promou les vocacions cristianes. A la segona part, des de Sant Pacià, conversarem amb el doctor Daniel Palau, degà en funcions de la Facultat de Teologia de Catalunya de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, per presentar-nos el darrer número de la revista Quaderns de Pastoral, que depèn de la Càtedra de Teologia Pastoral que ell mateix dirigeix. Amb el doctor Daniel Palau parlarem també del sínode, de la connexió de la càtedra amb la facultat, del futur de la revista i d'altres temes d'interès. Amb aquest menú, comencem. Aquest cap de setmana, l'Església celebra la Jornada Mundial de les Missions, que habitualment coneixem com a Domun. Durant aquests dies, des de les parròquies, les comunitats religioses, les escoles, es promou la pregària pels missioners i l'evangelització de l'Església, a més del sosteniment econòmic, perquè es pugui mantenir la tasca que desenvolupen en els territoris de missions. Actualment, l'Església té escampats pel món 1.126 territoris de missions, que representa una tercera part de les diòcesis, en les quals se celebren un de cada tres batejos en el món. Per parlar-nos de la importància de la tasca missionera i del sentit de la jornada del Domun, ens acompanya la germana Clàudia Figueroa, delegada de missions de l'Arquebisbat de Tarragona. Bon dia, Clàudia.
Bon dia.
Per què és tan important la tasca dels missioners que l'Església té per tot el món?
Porque los misioneros responden a esa tarea en las iglesias jóvenes, en las iglesias que no pueden sostenerse por sí mismas y conocen las realidades de primera mano. Ellos son los que acompañan a estas iglesias, los que ayudan, ¿verdad?, a que puedan sostenerse también a través de los distintos proyectos que van desarrollando y que se financian desde la Iglesia y desde las obras misionales pontificias.
La canalització de l'ajuda que podem fer a les missions es fa a través de les obres missionals pontificials. ¿Por qué son aportaciones totalmente transparentes?
Porque se conoce la realidad, como decía antes, desde primera mano. Es desde allí, desde la tarea de los misioneros en los distintos territorios de misión, en que sabemos qué es lo que está pasando, qué es lo que se necesita y cómo se puede distribuir de manera equitativa aquello que se recoge en cada una de las campañas.
¿Cómo se distribuyen las donaciones, los donativos que se recullen durante aquel cap de semana?
A través de las direcciones misionales de OMP, de las direcciones nacionales, se conoce la realidad y se asignan los dineros que se necesitan en cada una de las diócesis. Y lo importante de esto es que se asignan de manera equitativa. Es decir, no es que en unos países se lleven más que en otros, no. Y todos aportan a las obras misionales pontificias que dependen directamente del Papa en Roma. Es decir, se colabora con el Domun desde Europa, pero también África hace sus aportaciones, Asia, también América. Cada uno, en la medida de sus posibilidades, aporta y luego se hace una distribución equitativa para todos.
Com a batejats, tots som cridats a viure la vocació missionera, però no tothom la viu de la mateixa manera. Què mou un missioner o missionera a deixar el seu país d'origen per anar a fer arribar el missatge de Jesús a les esglésies joves?
Ciertamente es una vocación especial el ser misionero en aquellos territorios de misión. Es un convencimiento tan grande de que Jesús debe ser conocido en todo el mundo, que esta buena noticia no nos la podemos guardar, que las vocaciones misioneras se atreven a salir. Y hoy cuando hablamos de vocaciones misioneras, hablamos no solo de religiosos y de sacerdotes, sino también hablamos de jóvenes, de matrimonios jóvenes. Estoy pensando precisamente ahora en un matrimonio joven que se va por 3 años a misionar a Tanzania. Y esto es ese convencimiento de que como bautizado has tenido una experiencia tan profunda de Jesús que no te la puedes guardar, que quieres que otros también la conozcan, la vivan, la disfruten y puedan ser también misioneros en su lugar de origen.
Avui és complicat pensar en aquest compromís. No és fàcil que les persones es comprometin d'aquesta manera tan clara i d'una manera doncs, sense afany de lucre en aquest sentit, no? Ha de ser una decisió complexa i a la vegada bonica.
Es una decisión compleja porque es a contracorriente, no es lo que se espera. El éxito, como se comprende hoy, no implica que tú vayas a dar tu vida donde no te conoce nadie ni vas a salir en ningún medio de comunicación. Entonces, reafirma que esto no es porque a ti se te ocurre, que esto realmente es un don, es una llamada a la que tú respondes con temor y temblor, claramente, pero que también es una llamada que te llena la vida, que te da la fuerza, una fuerza que no viene de ti, una fuerza que viene del Espíritu Santo, que a veces se nos olvida, que nos empuja y nos mueve y nos invita y nos mueve a hacer cosas que jamás hubiésemos pensado hacer.
Enguany heu tornat a celebrar una jornada, una trobada, del Tren Missioner. Com l'heu viscuda? Quin és l'objectiu d'aquest Tren Missioner?
Ah, y esta trobada la hemos vivido con muchísima alegría. Ha sido una trobada familiar de niños, de padres, abuelos, de obispos, de delegados de misiones, y la verdad es que la preparamos con muchísimo cariño y la vivimos con muchísimo interés porque es una manera de promover precisamente las vocaciones misioneras. Si los niños de hoy no conocen qué son las misiones, difícilmente podrán escuchar esta llamada misionera. Por eso realizar el Tren Misionero es una jornada de primer anuncio, de poder conocer de qué se trata esto y poder tener el oído atento para escuchar también esa llamada del Señor.
Germana Clàudia Figueroa, delegada de Missions de l'Arquebisbat de Tarragona, moltes gràcies per acompanyar-nos i que acabeu de celebrar una bona jornada de Domun.
Muchas gracias, Óscar.
Un cop conegut què és el Domun i per què el celebrem el tercer diumenge d'octubre, obrim la porta a una religiosa tarragonina que és Aixila des de l'any 1968. Coneguem el seu testimoni. Avui a l'estudi ens acompanya una persona que l'any 1953 va entrar a la congregació de germanes carmelites de Sant Josep, que tenen casa a Tarragona, i que l'any 1968 va anar a Aixila. Des de llavors, des de fa 56 anys, ha tingut diferents responsabilitats dins la congregació en aquest país sud-americà. Actualment és a Santiago, la capital, en una casa en la qual s'ocupa de la pastoral vocacional per promoure les vocacions cristianes. Germana Rosario Galofré, benvinguda a casa seva.
Gràcies.
Està de vacances uns dies a Tarragona.
Sí.
Se troba bé?
Sí, molt bé. El terruño sempre és el terruño.
Ai que sí? L'any 1968 va anar a Xile.
Sí.
Però vostè també li agradava anar a la República Dominicana.
Me gustaba ir a la República Dominicana porque cuando fundaron yo aún no había sentido la vocación. Pero siempre, desde niña, siempre poníamos plata para bautizos. Y ahí empecé a dar vueltas a mi vocación religiosa. Pero hasta entonces no, porque yo quería ser madre de muchos hijos porque me gustaba la familia numerosa.
Però, de fet, continua sent mare de molts fills, perquè
allà
on està ha tingut molts nens als quals els ha anat, els ha alluçonat. Ha estat mestre, vostè.
Ja, sí, he estado... Pues hasta hace pocos años he estado siempre de maestra.
¿Qué li atrau de la vida religiosa?
Bueno, ante todo, el seguimiento a Jesús. Esto es por demás. Poder ser cada vez más, aprender más de Él, hacer vida lo de Él, hacerlo vida yo. Entonces esto me llama mucho la atención y pienso que al mismo tiempo esto que vivo yo y que me hace tanta paz y tanta alegría, yo lo puedo transmitir a los que están a mi alrededor y de una manera especial a los niños y a los jóvenes.
¿Cómo es vivo la fe a la seva comunitat?
Bueno, la comunidad mía, una de las cosas, el centro de nuestra vida es la Eucaristía y la oración. Entonces, esto junto con la vida de comunidad, de ayudarnos unas a las otras, de corregirnos si vamos equivocadas en algo, todo esto ayuda a vivir la fe y a cada día más estrecharla más y hacerla más vida en uno.
Vostè ha tingut diverses responsabilitats dins la congregació. Actualment treballa a la pastoral vocacional per promoure les vocacions cristianes. Com ho fan, això?
Bueno, pues tenemos un compromiso porque tenemos unas actas para cumplir siempre y el compromiso mayor es la oración por las vocaciones. Lo que pretendemos es que en la iglesia haya, no falten los sacerdotes y no falten las religiosas para poder atender las necesidades. Cuando nos reunimos siempre tenemos un rato de oración, luego tenemos un tema que tratar, lo estudiamos, lo compartimos y esto nos ayuda a que cada día pues entendemos más cosas de nuestra vida y de nuestra congregación. Entonces, de una manera especial, pero el compromiso más importante es la oración.
¿Qué le diría a una persona que está en procés de discerniment, de saber si realment ha de fer el pas per entrar en una comunitat, ja sigui la seva o una altra? Yeah. Què li diria? Com l'animaria? Per què li diria que serà molt feliç?
Yo lo primero que le diría que se pusiera en contacto con el Señor por la oración y también la Eucaristía, porque el centro de nuestra vida es la Eucaristía y hoy por hoy a veces no se valora como tendríamos que valorarla. Entonces, que se pusiera en ese encuentro con el Señor y que en la oración conversara con Él. No decir oraciones ya prefabricadas, sino hablarle como un amigo, como un padre, de lo que siente en su corazón y que le dé esta luz que necesita, que ella quiere hacer lo que a él le gusta, pero necesita fortaleza, necesita luz, necesita... Pero si tiene amor, se supera todo.
Germana Rosario Galofré, moltes gràcies per haver vingut
moltes
avui.
Moltes gràcies a vostès. Bueno, que serveixi per algú.
Home, clar que sí, i que vagi molt bé. Ja vostè se'n torna cap a Xile ben aviat, no?
Sí, el 27 d'aquest mes.
Doncs que vagi molt bé, que la puguem tornar a veure per aquí, per Catalunya, que serà un molt bon senyal, i endavant.
Gràcies, moltes gràcies.
L'actualitat de Tarragona.
Coneguem ara l'actualitat de l'Església a Tarragona de la mà de Carles Verdou.
L'Arxidiòcesi de Tarragona ja ha posat el nou curs pastoral en marxa. El diumenge, dia 13 d'octubre, la Catedral de Tarragona va acollir la celebració d'enviament dels agents de pastoral. Catequistes, preveres, diaques, religiosos i religioses, membres de les delegacions i secretariats diocesans, membres dels consells parroquials i de moltes realitats que formen la nostra Església Diocesana de Tarragona. La celebració va començar amb la pregària de vespres, que va ser presidida per l'arcabisbe Joan Planelles. Van ser, però, mossèn Joan Àguila, provicari general per a la pastoral, i Marcel Pallejà, coordinador de l'acció pastoral i de la formació, els qui van oferir la reflexió durant la celebració, en la qual van destacar que tots tenim un ministeri insubstituïble en la missió de l'Església i, per tant, no podem renunciar a allò que ens és propi en l'àmbit de la pastoral, ser corresponsables i assumir allò que ens pertoca per tal de poder continuar caminant junts en sinodalitat. En el moment de les pregàries, que van partir de les indicacions del Papa Francesc per a la celebració del jubileu de 2025, diversos voluntaris van recollir unes fulles verdes que prèviament s'havien repartit entre els agents de pastoral i on van escriure un compromís o una intenció per a dur a terme durant aquest proper curs. Amb aquestes fulles es va omplir d'esperança un arbre desfullat que hi havia al presbiteri i que simbolitzava els fruits que esperem en el marc d'aquest nou any jubilar. Per a cloure la celebració, l'arcabisbe Joan i el vicari general de l'arxidiòcesi, mossèn Santiago Soro, van repartir a tots els assistents el document de les prioritats pastorals d'aquest nou curs i un punt de llibre de record d'aquest enviament pastoral.
Viatgem ara a Barcelona, a la seu de l'Ateneu Universitari Sant Pacià.
Aprofundint en la sinodalitat és el títol del darrer número de la publicació bianual Quaderns de Pastoral de la Càtedra de Teologia Pastoral de la Facultat de Teologia de Catalunya. En aquesta ocasió, la revista compta amb l'entrevista al subsecretari del sínode, Luis Marín de San Martín, així com amb les comunicacions dels preveres Thomas Halleck i Gilles Routier, que van fer el maig de 2024 en l'encontre ofert per la Secretaria General del Sínode als rectors de parròquia. Pel que fa a la seva mirada interna, aquest número també publica les síntesis diocesanes de la primera etapa per tal de seguir motivant el treball de reflexió, discerniment i conversió eclesial de les nostres comunitats. Per parlar d'aquest nou quadern de pastoral ens acompanya el doctor Daniel Palau, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, director de la càtedra i de la revista. Bon dia, Dani.
Bon dia.
En el número entrevistes Luis Marín de San Martín, què destacaries del contingut de l'entrevista?
Del contingut, sobretot la capacitat d'entusiasme i de diàleg que va mostrar al llarg de tota la llarga estona que vam estar més d'una hora realitzant aquesta entrevista i aquest diàleg. Sobretot destaco la seva concentració en l'entrevista, es podrà llegir, en la importància del sínode en arribar a Jesucrist, un Jesucrist viu, pasqual, present en la vida i en la història de tantes i tantes persones, sobretot aquelles que estan més als marges de la vida. Destaco sobretot aquesta sensibilitat per poder descobrir a Jesucrist en situacions molt senzilles, molt febles, molt vulnerables, però també l'entusiasme per acompanyar aquestes realitats i desvetllar la fe i enfortir la fe tant dels qui viuen aquestes situacions com dels qui s'apropen.
N'hem d'estar contents de com està evolucionant aquest sínode?
Jo penso que sí. Jo penso que són molts els que hi treballen des de dins i crec que hi ha una pregària molt, molt constant a que cada passa o que cada document o que cada moment de la celebració i de la vivència del sínode sigui una expressió de comunió, de conversió i de desig de unir forces per descobrir què és el que Déu vol de nosaltres en aquest moment de la història. I les qüestions potser més delicades són aquelles que han estat d'alguna manera concentrades en uns grups de treball posteriors en els que es demana una major maduresa o una major reflexió o una major concentració d'esforços per tal de descobrir amb més finor què és el que Déu ens demana sobre qüestions més delicades o més concretes.
Alguns tenen molta pressa a canviar les coses i altres no les canviarien mai. El tempo del sínode és el correcte?
Bé, a tots ens va sorprendre, suposo, que el sínode s'allargués un any més, i també aquella broma que el papa francès va dir que si ell no l'acabaria el sínode, que el següent papa el continuaria, no? És veritat, tots tenim sensibilitats diferents, uns voldrien anar molt de pressa i uns van més a poc i uns potser no voldrien moure's, però la qüestió és que tots hem de descobrir què és el que Déu vol per nosaltres en cada moment de la nostra història, i que Déu és de fet qui va portant el temps i va portant es comunica i se'ns manifesta i ens ve a visitar i a parlar en la història, no? Per tant, jo penso que És veritat que la prudència, com diuen els entesos moralistes, no? Doncs la prudència és una de les virtuts, no? I una de les qualitats d'aquell que fa un bon discerniment.
El sínode no pot ser un perill per trencar la comunió dins l'Església?
Bé, aquesta també és una de les qüestions que més es manifesten en els col·loquis parroquials o en tertúlies o en converses, doncs, entre amics, no? I entre cristians. El fet, justament, és el contrari. El sínode vol enfortir la comunió. La qüestió és que a tots ens cal descobrir també que aquesta comunió s'expressa d'una manera universal, i això és també un exercici de conversió i un exercici no només personal sinó també eclesial. No vivim tots de la mateixa manera les mateixes pàgines dels evangelis, no? I cada context cultural, cada context humà, doncs, trasllada les seves intuïcions en la vida quotidiana de maneres diferents i a ritmes diferents. Jo diria que una de les propostes del sínode ha de ser, o serà, o penso que ha de ser, que la comunió també s'expressa d'una manera universal. I això, pels catòlics, és important, no? Considerar la universalitat no com un entrebanc, sinó com una riquesa.
Sigui on s'hi arribi, haurà estat un sínode fructífer?
Ho veurem, ja ho diu l'Evangeli, no? Pels fruits coneixereu si aquell arbre, doncs, és bo o no. Jo penso que els fruits hi seran, perquè hem assolit, crec que, una capacitat per poder dialogar obertament, una capacitat per poder, doncs, manifestar-nos amb molta sinceritat, no per rivalitzar o anar a buscar la confrontació, sinó per unir forces en favor de la missió. El que desitgem és, sobretot, que Jesucrist sigui conegut, que Jesucrist quallin en la vida de les persones i aprofundeixi, doncs, en tantes i tantes realitats de dolor, i per tant jo penso que els fruits aniran manifestant sobretot un desig i un entusiasme pel que fa a la missió i al compartir la fe d'una manera oberta, d'una manera valenta, d'una manera, doncs, esperançada.
Quaderns de Pastoral ja té 293 números. És una revista que depèn de la Càtedra de Teologia Pastoral Arquebisbe Pont i Gol. Com evoluciona aquesta càtedra, que va néixer fa prop de 10 anys?
Doncs també evoluciona lentament, perquè potser les forces generacionals no estan mai sempre al 100%, però diguéssim que va evolucionant lentament i segurament amb noves modalitats, perquè vàrem tenir, doncs, fa un temps unes jornades específiques dels membres de la càtedra i altres convidats, i aquesta experiència va ser positiva i la volem tornar a repetir aquest proper curs. Volem tornar a proposar dues jornades de reflexió que ens ajudin sobretot a crear aquest espai de reflexió pastoral, i seran dues jornades dedicades al fet de la immigració, que és un fet molt punyent, molt quotidià per tots nosaltres, i després el fet de l'educació, que també preocupa molt a tantes famílies, a tants pares i mares, doncs, de les nostres parròquies, de les nostres comunitats educatives. Són dos temes que ara, doncs, centren una mica l'eix de la reflexió durant aquest curs: immigració i educació.
Com deies, la revista ajuda a la reflexió pastoral des de la pluralitat. Li augures un bon futur a la revista?
Bé, doncs, les publicacions religioses, siguin llibres, siguin revistes, siguin fascicles o butlletins, doncs no és que estiguin en una època daurada, no? Perquè també ha arribat tot aquest món de la digitalització, però pensem que segurament hauríem de caminar i en aquesta direcció de la digitalització i de la comunicació, doncs, per les xarxes, i aquesta faceta la tenim una mica més verda, no la tenim tan evolucionada o tan madurada.
Quina connexió té la càtedra amb la Facultat de Teologia?
Bé, no només depèn per estatuts, la càtedra depèn, doncs, de la Facultat de Teologia, sinó que, a més, doncs, volem que totes les matèries que s'exposen, que s'ofereixen en el nostre centre, tinguin sempre aquesta dimensió. I així ho intentem, no?, amb les noves generacions d'alumnes que, doncs, participen de la formació que ofereix la facultat. Sempre hi ha una dimensió pastoral, una dimensió de realisme, o una dimensió en la que, partint de la vida, la reflexió ens ajuda a tornar a la vida i ajudar a les noves generacions a oferir-los, doncs, instruments, eines que puguin, doncs, d'alguna manera ajudar-los a ser veritables i autèntics missioners apassionats per Jesús i l'Evangeli.
Una pregunta per acabar, que em té molt encuriosit: el doctor Daniel Palau és el degà en funcions de la Facultat de Teologia. Quan ho serà de facto?
Ah, doncs, bona pregunta. No sé qui se li ha de fer, però bé, suposo que arribarà algun dia. Però bé, de facto, què vol dir de fet? Doncs ja d'alguna manera ja s'està fent, no? Però esperem que sigui oficial, doncs, ben aviat.
Dani Palau, moltes gràcies per acompanyar-nos i fins ben aviat. Molt bona feina.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Aquesta setmana, a Sant Pacià...
L'editorial Claret i l'associació Justícia i Pau han publicat conjuntament Invertir per vestir un nou món, un llibre coordinat per l'advocat i doctor en dret penal Eduard Ibáñez i per l'economista i filòsof Bernat Sallarès, gerent de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, que reflexiona sobre l'àmbit de les inversions i les finances des d'una visió humanista i cristiana. L'obra ofereix un recull de les intervencions i ponències de diferents especialistes en el marc de les jornades acadèmiques titulades Invertir és sempre una elecció moral, organitzades per la Càtedra de Pensament i Acció Social de l'Església de la Facultat de Teologia de Catalunya el 24 de novembre de 2023. Alhora, es recullen també diverses reflexions sobre el document Mesura'm, Bona'm, publicat per la Santa Seu l'any 2022 i que té com a subtítol Mesures basades en la fe per a inversors catòlics. El document Mesura'm, Bona'm pretén mostrar com la doctrina social de l'Església ofereix una visió de la persona que correspon amb unes exigències morals que superen la mera ètica racional. Les finances, segons la doctrina social, són quelcom més i quelcom diferent de les finances ètiques, malgrat que no s'exclouen. Així, en el llibre Invertir per vestir un nou món, Eduard Ibáñez i Bernat Sallarès proposen una visió aprofundida del que significa invertir des d'una perspectiva cristiana i, al mateix temps, aporten casos reals d'inversió que materialitzen el vincle entre l'economia i la moral. A Invertir per vestir un nou món, editat per Claret i l'Associació Justícia i Pau, Eduard Ibáñez i Bernat Sallarès aporten una visió experta i accessible a una qüestió tan complexa com és la relació entre finances i moral. Arribem al final del programa de Sant Fructuós a Sant Pacià. Com cada setmana, us enviem una salutació ben cordial en Santi Grimau des de la realització tècnica i els que us hem parlat, en Carles Verdou i jo mateix, Òscar Bartagí. Que tingueu una molt bona setmana.